Passa Distància, espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
7:15, bona tarda, amics i amigues. El papa assegura que la lluita contra els abusos a menors en el si de l'Església és irreversible i s'ha de mantenir sense cap excusa, encara que les estadístiques diguin que la majoria de casos no són precisament de l'àmbit de l'Església, concretament de clergues o de religiosos. És aquesta la temàtica de la cinquena part de l'entrevista a l'agència Reuters, en què Francesc referma el missatge de tolerància zero i de transparència i prevenció contra aquests crims. Salutacions a la Paula Moreno a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció, aquesta tarda també amb la veu del Rafa Sanahuja, i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. També us explicarem que el Sant Pare, en un videomissatge que s'ha fet públic avui, coincidint amb el 9è aniversari de la seva visita a l'illa italiana de Lampedusa, fa una pregunta sobre allò que poden fer els migrants i els refugiats quan s'integren en una societat, i hi segueixen diverses respostes precisament de migrants. A més, s'ha fet aquest matí a la capella del Palau Episcopal de Barcelona una trobada presidida pel cardenal Joan Josep Omella amb enviament dels missioners que marxaran aquest estiu a l'estranger des de l'arxidiòcesi de Barcelona. I aquesta tarda entrevistarem Alberto Para, director del Secretariat de Catequesi de l'Arcabisbat de Barcelona. Parlarem amb ell de les jornades interdiocesanes de catequesi celebrades ara fa uns dies a nivell de Catalunya i de la Setmana Catequètica d'aquesta setmana a Barcelona. Aquests i altres temes fins a 6:45.
Sense distància. 15 minuts diaris en contacte amb la vida i la realitat del món.
El papa assegura que la tolerància zero contra els abusos és irreversible dins l'Església. En la cinquena part de l'entrevista del periodista Phil Pulela a Francesc per a l'agència de notícies Reuters, el pontífex parla de la lluita contra la pederàstia per concloure que avui no es pot discutir aquest problema, responent a una pregunta sobre la resistència que en alguns casos es troba a nivell local en l'aplicació de les mesures contra els abusos. El Sant Pare admet que efectivament hi ha aquesta resistència, però afegeix que cada vegada hi ha més consciència que aquest és el camí, referint-se a la línia que porta ara mateix l'Església. El bisbe de Roma també recorda la seva recent decisió de dividir el dicasteri de la doctrina de la fe en dues seccions, per dedicar-ne una als judicis per abusos, i destacar que les coses van bé en aquest sentit. El papa es refereix a una trobada recent que va tenir amb visitants que li van recordar que al seu país un 46% dels abusos, gairebé la meitat, es produeixen en el si de la família. Una dada que qualifica de terrible, tot i que aclareix que això no justifica res, perquè encara que només hi hagués un cas, seria vergonyós per a l'Església i caldria lluitar-hi igualment. D'altra banda, com a preparació per a la Jornada Mundial del Migrant i el Refugiat, que es farà el 25 de setembre amb el lema Construir el futur amb els migrants i els refugiats, continua la campanya del Dicasteri per al Servei del Desenvolupament Humà Integral de la Santa Seu. En un videomissatge que s'ha fet públic avui, coincidint amb el 9è aniversari de la històrica visita de Francesc a l'illa de Lampedusa, que simbolitza el patiment de molts migrants a la Mediterrània, el pontífex fa una pregunta sobre allò que poden fer els migrants i els refugiats, a la qual segueixen diverses respostes. Sentim primer el pontífex i després dues d'aquestes respostes.
Il contributo dei migranti e rifugiati è fondamentale per la crescita sociale e economica delle nostre società.
L'aportació dels migrants i refugiats és fonamental per al creixement social i econòmic de les nostres societats. És un potencial que està preparat per expressar-se si li donem una oportunitat. Com penseu vosaltres que podem afavorir el desenvolupament d'aquest potencial?
En primer lloc, escoltant-los i coneixent més de prop quin és exactament el seu potencial i posant en marxa iniciatives que puguin ajudar-los a descobrir-lo, a desenvolupar-lo, a fer-lo créixer i a posar-lo a disposició dels altres.
Y a meterlo a disposición de los otros.
Llevarlos de la mano, orientándolos con capacitaciones para que podamos tener buenas prácticas en la innovación y en el emprendimiento para ser próspero en esta sociedad.
Diversos migrants més expressen en aquest videomissatge els seus pensaments sobre la importància de potenciar la pròpia capacitat i allò que poden fer entre la societat que els acull, entre ells una dona del Sudan del Sud. I destaquem finalment que l'oficina de premsa de la Santa Seu ha anunciat avui que el papa visitarà Assís, la ciutat de Sant Francesc, el proper 24 de setembre per presidir una nova sessió de la iniciativa Economia de Francesc. I també Matera, a la ciutat de Lucània, el diumenge 25, en aquest cas per clausurar el Congrés Eucarístic Nacional.
Sense distància, un contacte diari amb l'interior de la persona.
Passen 5 minuts i mig de 2:15, canviem de tema. S'ha fet aquest matí a la capella del Palau Episcopal de Barcelona una trobada presidida pel cardenal Joan Josep Omella amb enviament dels missioners que marxaran aquest estiu a l'estranger des de l'arxidiòcesi de Barcelona. Alguns van de vacances i altres a les missions. El director del Secretariat de Missions de l'Arcabisbat, Manuel Gorriz, ha explicat que aquest encontre vol ser l'inici d'una relació continuada pel que fa a l'animació missionera i també el començament d'unes activitats que des del Secretariat de Missions es duran a terme el proper curs. Després de la benvinguda, a càrrec del mateix director del secretariat, els missioners i missioneres que se n'aniran i alguns que ja han viscut l'experiència s'han presentat i han explicat el seu propòsit missioner. Entre els assistents hi havia un missioner veterà, Joan Soler, que ha ofert el seu testimoni a Togo. Per la seva banda, el cardenal Omella els ha beneït i els ha animat a fer aquesta missió evangelitzadora. L'arcabisbe de Barcelona ha recordat també que evangelitzar és cuidar, però sobretot anunciar la pau i la bona nova de Jesús, així com ajudar al desenvolupament humà amb la paraula de Déu. Abans d'acabar-se la trobada, tots els missioners han rebut la seva creu perquè els acompanya en aquest camí com a transmissors de la fe. Parlem ara de l'església de Sant Romà de Lloret de Mar, oficialment coneguda com l'església de Sant Romà i Capella del Santíssim, que compleix ara 500 anys. El rector d'aquesta parròquia, Martirià Brugada, veterà capellà de la diòcesi de Girona, coincidint amb l'inici de les celebracions, va destacar ahir en una entrevista al programa Camins de Ràdio Estel la importància d'haver arribat a aquest aniversari.
L'església aquesta nostra, ja he dit que esclar, té 500 anys, com digueu, d'història, i que té de particular, té dos moments fonamentals de la seva construcció. Una és la de fa 500 anys, que va ser una construcció tardogòtica i que, amb elements molt interessants, evidentment, però després, a començament del segle XX, hi va haver-hi un mossèn, un canonge, mossèn Agustí Vilà, que va promoure la construcció de les capelles cupulades que flanquegen el presbiteri. No és només la capella del Santíssim, la capella del Santíssim i la capella del Baptisteri.
El capellà de Girona, Martirià Brugada, va destacar, a més, que aquesta església de Sant Romà és un edifici molt valorat i molt visitat a Lloret de Mar.
Si hi ha algun element monumental que sigui important a Lloret és precisament l'església. I val a dir que constantment, durant el dia que està oberta l'església, està oberta des de les 9 del matí fins a les 12 del migdia, des de les 4 fins a les 8 del vespre, o fins a quarts de 8 del vespre, quan acabem la missa, constantment està entrant gent, i gent que s'ho mira amb respecte, i constantment hi ha gent que està donant voltes a l'església, eh?
Aquesta església de Sant Romà de Lloret de Mar va ser declarada també Bé de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.
Sense distància, allò que genera el món amb la màxima proximitat des de Ràdio Estel.
6 minuts i mig i seran 6:45. S'acaben de celebrar a Barcelona les 21enes jornades interdiocesanes de responsables de catequesi de Catalunya. Han estat, com cada any, coincidint amb l'inici de l'estiu, unes sessions per als responsables d'aquest àmbit pastoral i també formatiu. Aquesta vegada amb el tema Acompanyar els qui acompanyen. Entre altres aportacions, Angelines Fernández Morales i Dolors García van enfocar la qüestió de l'acompanyament des de diverses visions. A més, el jesuïta Francesc Roma va tractar el tema de l'acompanyament espiritual en una trobada que va tenir com a preludi una nova assemblea del Secretariat Interdiocesà de Catequesi, també a Barcelona, i amb una eucaristia a la cripta de Santa Eulàlia de la Catedral de Barcelona, dijous de la setmana passada. Tot plegat va ser entre el mateix dijous i dissabte passat, sota la presidència del bisbe de Solsona, Francesc Conesa, responsable de catequesi a la Tarraconense. A més, aquests últims dies s'ha fet la setmana dedicada igualment a la catequesi, en aquest cas en l'àmbit arxidiocesà de Barcelona. En parlem breument amb Alberto Para, director del Secretariat Diocesà de Catequesi de Barcelona, també ecònom del Secretariat Interdiocesà de Catalunya. Mossèn Alberto Para, bona tarda.
Bona tarda, com estem?
Molt bé, gràcies per haver-nos atès després de dies de tanta feina, oi?
Sí, la veritat és que sí.
Bé, la catequesi ha d'adoptar l'estil de l'acompanyament, no? Mm. Tant per als qui es formen com també per als pares i per als mateixos catequistes, oi? A partir d'aquesta reflexió de les 21enes jornades interdiocesanes de responsables de catequesi, quines són les principals conclusions que podria destacar del que ha sorgit d'aquestes sessions?
Bueno, jo crec que en primer terme s'hauria de destacar que l'acompanyament, que és una paraula que últimament doncs, cada vegada es parla més, no?, en l'àmbit catequètic, tots partim de la base que el més fonamental de la catequesi és acompanyar les famílies perquè puguin descobrir i cuidar la seva relació amb el Crist. I per això, en primer terme, estan cridats a ser acompanyats per altres que ja han tingut aquesta experiència. Però més, això en general en tota l'Església cristiana, podríem dir.
Certament. No?
Però en l'àmbit específicament catequètic, doncs volíem enfocar això des de tres vessants, no? L'acompanyament espiritual dels acompanyants, que aquí podríem dir que cada catequista, diguéssim, cuidi el seu propi acompanyament, que inicialment ho feia, estava previst que ho fes el pare Francesc Roma, jesuïta, però per temes de Covid d'última hora, doncs ho va fer, ens va ajudar Santi Culler i el delegat de Terrassa. No?
D'acord.
I després, ara no només la idea principal és que un s'ha d'acompanyar, sinó també que tot catequista, i com que això anava dirigit als responsables, doncs el responsable dels catequistes a la seva vegada ha d'acompanyar també els grups de catequistes que coordina, no?, d'alguna manera. I també, per últim, evidentment, els pares i les mares, les famílies, no?, les famílies, perquè al final del que es tracta és de nodrir aquesta relació amb el Crist entre tots els que ens hem trobat amb ell,
sí,
no?
Certament, mossèn Alberto, pare, la catequesi és molt més que la preparació per a la primera comunió, per a la confirmació o per al matrimoni, sinó que ha de ser una realitat continuada en la vida cristiana. Es parla sovint últimament de la davallada en el nombre de parelles que es casen per l'Església o de nens i nenes, nois i noies que reben la primera comunió o la confirmació. Què ha de canviar, segons vostè, més en la catequesi actualment perquè aquesta tasca formativa i de transmissió de la fe sigui més eficaç en aquest aspecte, no? Que no desmotivi les famílies a portar els nens a la iniciació cristiana, per exemple.
Mm-hmm. Bueno, a veure, això... Aquesta
pregunta llarga, potser.
En un minut, no sé, però... A veure, el que és evident és que el número de sagraments que celebren minva una mica, a poc, gota a gota, però per la senzilla raó de que al nostre entorn, no a tot el món, però sí al nostre entorn, al poble de Déu, doncs també, bueno, es va derruint en general, es va minvant, no?, en general.
Sí.
Per tant, bueno, això és una conseqüència directa. Però també jo penso que és que durant un temps, a l'hora de transmetre la fe, ens centràvem en els continguts, perquè les altres vessants, com podria ser l'experiència, la celebració, a cuidar la pregària, tot això ja es feia a casa i no era necessari fer-ho des de catequesi. Però, clar, això ha canviat i nosaltres, diguéssim, els catequistes, en alguns jocs ho hem entrat a temps, però en d'altres, s'ha agafat amb el peu canviat.
Sí, sí.
Perquè jo crec que ja estem una altra vegada encarrilats per tornar a centrar-nos en l'important que és en el Crist, la seva relació amb ell, i a partir d'aquí ser llum, ser sal, ser llevat per al poble o la ciutat o, la comunitat autònoma en la que vivim, no?
Sí, sense entrar potser massa en estadístiques, sinó centrant-nos en allò essencial. Bé, ens queda ara sí menys d'un minut, però potser unes paraules, encara que siguin breus, mossèn Alberto Pare, sobre la Setmana Catequètica de Barcelona, que s'ha fet aquests dies, oi? Com ha anat?
Bueno, ha anat molt bé. La Setmana Catequètica ara s'ha quedat reduïda en tres sessions,
sí,
perquè amb el Covid ho vam haver de canviar i encara no hem tornat a repensar una manera diferent, però bàsicament el més important és que ens hem centrat en la identitat del catequista, la formació del catequista i la missió del catequista a la llum del nou directori, que és un directori que, com que va venir la pandèmia, doncs de vegades sembla que ha passat una mica desapercebut, però com que és una joia, l'hem volgut rescatar.
Molt bé. Que ve d'aquell directori també de fa 13 anys. Es van canviant, es van reformulant les coses.
Sí, sí, clar.
Moltes gràcies, mossèn Alberto Para, director del Secretariat de Catequesi de Barcelona. Una abraçada i bona feina des d'aquí. El nostre reconeixement a tots els catequistes i als seus responsables. Que vagi bé, bon estiu.
Moltes gràcies, bon estiu i bona feina. Gràcies.
A vostè. I acabem recordant que la plataforma d'entitats cristianes amb els migrants